Abans, però, de començar, volem recordar que farem allò de la cançó de la vostra vida, sí? Ens podeu trucar al 932017474, ens dieu quina és la vostra cançó, la sentirem i entre totes les trucades, Roser, sortegem la ràdio retro, eh?
Exacte, podeu guanyar una ràdio portàtil de sobretaula, d'aquelles ràdios, com deies, retros, analògiques, i pot anar amb piles o connectada a l'electricitat, amb lector de targetes USB, tot això gràcies al Corte Inglés.
Sí, senyora, eh? 932017474 a partir d'ara mateix. Mentrestant, anem amb l'Eric Vinaixa. Amb quin mite ens sorprendràs avui, Eric? A veure.
Ai,
va, desvetllem-ho ja, home, que estem aquí tots...
El d'avui, sí.
Estem tots intrigats aquí.
Qui deu ser, David Robert Jones?
Qui deu ser?
El sabeu o no?
Tu ho saps o no, Paula?
Jo sí, perquè m'ho enxivat.
Ah, doncs no val. Aleshores no val. Tu, Xavier, també t'ho enxivat o no?
Passa el mateix.
També, vaja. Jordi.
Jo perquè vaig ser el guió, però si no, no l'hagués encertat.
Doncs va, au.
Li vaig passar les músiques, eh? I llavors, bueno, avui parlarem d'un músic excepcional, un músic diferent. De fet, podríem dir que és la suma de 1.000 músics, un artista camaleònic, capaç de crear-se tants personatges que al final no saps qui collons és ell realment, no? I segurament aquí està la clau de l'èxit. Senyores i senyors, boys and girls, David Bowie! Didn't know what time it was, the lights were low, oh. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. Starman, ojo que ve, ojo que ve. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
starman.
Per ser una cançó que el van acusar de plagiar el Somewhere Over the Rainbow, ell dient que ell ho plagiava tot i ho reformava tot, eh? David Robert Jones naix un 8 de gener de l'any 47 a Brixton, Londres, i podríem dir que és l'equivalent a un artista del Renaixement, eh? Un artista total. És cantant, compositor, guitarrista, saxofonista, productor, actor, escriptor, pintor i escultor. Només li faltava fer macramé.
Doncs sí. Francament.
Sí, tant son pare com sa mare ja havien tingut matrimonis anteriors i, de fet, sa mare ja tenia un altre fill, que es deia Terry, era el germanastre gran del petit David, David Jones o David Robert. Se portaven 10 anys i sempre va ser una gran influència per amb ell, eh? És un personatge importantíssim a l'hora d'entendre part del seu procés vital i creatiu, eh? Ara ho entendreu per què. Sa mare treballava en un cine d'acomodadora i, per tant, el petit David tenia accés a totes les pel·lícules que volia, sense filtres, eh? Pel·lícules infantils, pel·lícules d'adults, tota classe de coses.
Carai.
Es passava hores i hores al cine. És a dir, on deixes el crio? Sobretot en vacances, no? On deixes el crio? Pues al cine, eh? Al cine, mirar lo que fos. Son pare era publicista, nom creatiu, sempre a la caça i captura de l'eslògan perfecte, i son germà, el seu germanastre, molt aviat va ser diagnosticat d'esquizofrènia, una esquizofrènia aguda, però tot i així va ser l'encarregat d'ensenyar al petit David els seus primers discos de rock and roll, eh? Sobretot estem parlant de l'Elvis, de Little important. Richard... dels Platters. Little Richard, sabeu la... Bueno, ell diu, Bowie sempre explicava que quan va sentir el Tutti Frutti, sabeu Tutti Frutti? La Wam Bam Blue, sí, Wam Bam Boo.
Tant.
Sabeu, eh? Que no té res a veure amb aquell català que va anar una vegada a Andalusia a comprar raïm i li va preguntar quan va la uva i li van dir Wam Bam Boo. Pues no, la cançó no ve d'aquí. Ve d'una altra cosa, eh? Així, ell diu, és com... Vaig escoltar Déu quan vaig sentir el senyor Little Richard. Si un dia tenim temps, us explicaré una història molt divertida sobre el senyor Little Richard, i si no, doncs bueno. O sigui que tenim un nen de 10 anys, fascinat pel rock, amb un pare creatiu que es passava el dia buscant eslògans i frases amb ganxos publicitaris, amb una mare que li deixava veure tota classe de pel·lícules, dibuixos, fantasia, westerns, galàctiques, i un germà que de sobte té problemes mentals i a casa és tractat com si fos un tabú, i el comencen a internar en centres, no? Cosa que això... Imagina't el còctel Molotov, eh? Evidentment li crea això un trauma al senyor David Jones i és la mescla del rock d'aquella època, la fantasia, els personatges visuals, la por de tornar-se boig com son germà, una por que el va perseguir durant moltes dècades, sobretot als anys 70, quan consumia drogues en quantitats industrials, eh? Però David Jones estava determinat a ser una estrella, fos com fos, I va veure que la manera més directa era el que veia per la tele, era a través de la música. De fet, als 12 anys ja tocava el saxo.
12 anys?
Als 12 anys, el saxo, sí, sí. Igual que a la banda Miravet, als 7, als 8 ja toques pel carrer. Fins que un dia se'm va donar compte d'un detall important, que és, si bufes, no cantes, no? Si bufes, saps com allò de Stevie Wonder, si bebes no conduzcas, doncs este és l'equivalent. Si bufes, no pots cantar, no? I què va fer? Va passar a tocar la guitarra i a tocar el piano perquè així podia fer les seves pròpies melodies. I comença a tocar en grupets locals fins que un dia, a punt de gravar el seu primer disc, se n'adona d'un altre petit detall. Ojo, que el cantant d'un dels grups més famosos de l'època, que es diu els Monkees, ja es deia David Jones. I això és un problema. Tu imagina que aquí el senyor Xavi Freixas comença als mitjans de comunicació i el tòtem en aquell moment, el tio més famós, se diu Xavi Freixas.
Imagina't.
Què fas, no?
No m'ho vull ni imaginar, jo.
No t'ho vols imaginar.
Canvies de nom, no?
Efectivament.
Clar.
Ell va dir, Jake, me canviaré el nom. Problema solucionat. I ni Cort, ni Pérez Zos va triar el nom d'un dels seus herois d'infància, que era un soldat i aventurer de la mítica batalla de l'Àlamo, recordeu allò, los tejanos contra los mexicanos en el Àlamo i tal, que es deia Jim Bowie. I vet aquí que pels segles dels segles neix la marca que ha perdurat i perdurarà, que és el senyor David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Sentiu el compte enrere? Sentiu com compten?
Sí.
6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition.
Lift off.
And may God's love be with you.
Yeah, what's up? Vamos que nos vamos.
Yeah.
This is ground control to Major Tom. Que bonica,
Molt. Brutal.
A mi em trasllada, a una època.
Sí? Ai, aquelles èpoques,
Una mica tots, Roser Pereira, això, mare meva. Sí o no, Xavier?
No, i tant, i tant.
Bowie, com veieu, comença fent una espècie de pop-folk psicodèlic, surrealista, una mescla italiana i Pink Floydiana de la primera època, que realment no tenia èxit, en principi. Durant aquell temps, ell havia de buscar-se feines alternatives per sobreviure, com presentar-se a anuncis de gelats. Ell feia anuncis de gelats, treia discos, es presentava als càstings saps, allò del Kit Kat, aquells...
Sí.
Marques publicitàries.
Sí, sí.
O sigui, m'estàs dient que aquesta cançó que ara estem tots aquí, la mar d'emocionats, sí, que ens està transportant a la gravetat zero, uh-huh, en aquell moment no tenia èxit?
Perquè la van gravar d'una manera diferent, que no acabava de funcionar, La van gravar diferent i anava traient cançons molt rares i com que no podia viure, doncs com molts músics s'han de guanyar la vida...
Com poden, està clar.
Exactament. Però no va ser fins l'any 69, quan tenia 22 anyets, que va aconseguir el seu primer hit, que és la cançó que estem fent ara, És una cançó que havia gravat temps abans, com us deia, i no havia funcionat, però que els seus productors van decidir tornar-la a fer de manera diferent, com l'estem sentint, aprofitant que estem a l'any 69, que Neil Armstrong arribava a la Lluna, i van dir, tenim campanya, tenim marca publicitària. De fet, l'Space Oddity, l'Odissea Espacial, és una alegoria, com no a les drogues, que és el comandant Tom, el Major Tom, que perd contacte amb la Terra i es queda vagant per l'espai per sempre més, no? Vamos, que es queda enganxat en un mal viatge i no torna, no? I ell se despedís de tothom. Ai, sí senyor, l'any 69. Un número.
Era molt jovenet.
Era jovenet, sí, sí.
Però molt.
Jo no era ni la mirada lasciva de mon pare. Avui és 1 d'agost, avui fan aniversari de bodes l'Agustí i la Cristina, que som uns pares, d'aquí,
felicitats. I tant.
Sí, avui fa... Jo en tinc 19, doncs fa 20 anys que es van casar. Bueno, David Bowie va anar fent discos preciosos i molt personals que no acabaven d'arrencar entre el gran públic, però que amb el temps s'han convertit en clàssics, fins que s'inventa el seu primer gran personatge, que és Ziggy Stardust, allò que diuen Ziggy Polvo d'Estrelles i que cadascú interpreti que vol dir polvo d'estrella, És el primer suprem ídol del pop, una espècie d'alien que arriba a la Terra acompanyat de la seva banda de rock, que són les Aranyes de Mart, de Spiders of Mars. I és aquesta la gran aportació que fa a la música pop, realment, eh? Ell va creant personatges que li permeten desenvolupar històries per fer discos conceptuals i que ell explota com un alter ego, de tal manera que així pot canalitzar la seva obra amb la por a embogir a través d'estos personatges, no? El que passa és que els personatges sempre estan a punt de devorar-lo perquè els porta fins a l'extrem. Els porta fins a un punt en què se'l mengen, no? Tant a nivell d'interpretació com conceptual com musical. I es veu obligat a cada 2 o 3 anys a reinventar-se i a canviar-los, perquè si no, te tornaves com a boig, no? Així que ja veus els seus fans pobres anant als concerts del seu ídol disfressats amb el personatge de turno, i quan arribava a la ciutat una altra vegada, aquell ja havia canviat i era com molt ridícul. Tu miraves un concert ple de disfressos diferents. El senyor Bowie. Un home que sembla que no sigui humà, que té un ull de cada color, que juga amb l'androgínia i la bisexualitat i la provocació constant, i que s'apropia a estils i se'ls fa seus amb una facilitat sorprenent. Com dia Mick Jagger, perdó, no estrenis mai unes sabates noves davant de Bowie, perquè en un demà n'haurà comprat unes altres iguals, però millors, eh? És a dir, un tio que un xiclava tot.
Això
ho diu el senyor Mick Jagger. Per cert, lo dels ulls de colors diferents no és allò que Bowie sigui un senyor que ve d'un altre planeta. La història és molt fàcil. Ell tenia 15 anys, i el seu amic i ell estaven enamorats de la mateixa noia al col·le. El que passa és que el seu amic...
Que passen.
Sí, la mateixa. No es gusta Winnie Cooper, l'adolescència.
L'època de teenager és molt...
La diferència és que el seu amic tenia un puny més fort i li va pegar un cop de puny a l'ull, que li va provocar lesions, li va dilatar la pupila, li ha quedat així permanentment dilatada, i per tant sembla que un sigui verd i l'altre sigui...
I l'altre negre, diguéssim, eh? Déu-n'hi-do, tu.
Sí.
Una història.
Ja sabem què hem de fer, doncs, per canviar el color dels ulls.
Negar-te cops de puny contra el teu millor amic, eh?
Qualsevol diu alguna cosa.
Bueno, David Bowie va ser el Major Tom, Starman, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, el camaleó del rock, el Duque Blanco, entre molts altres personatges. Però després d'una època d'excessos, on pesava poc més de 40 quilos i s'alimentava d'aquella famosa dieta mediterrània que consistia en gelat de iogurt i cocaïna, sabeu que és una dieta molt mediterrània, això... Abans dels 30 anys va tenir el seu primer infart i va decidir retirar-se a Berlín. En 30 anys un infart, imagina't. Se'n va sol, de manera austera, en un pis, a escriure, passejar, reinventar-se, paranoic i fora de si, desbordat mentalment per tots els seus personatges i buscant algun tipus d'equilibri. Però per tocar de peus a terra, ell agafa i es tanca i comença a parlar sobre la gent més quotidiana. I és en aquella època en què fa cançons tan màgiques com esta. Herois. Like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes. Podem ser herois, sí senyor. Just for one day. Ni que sigui per un dia, que si no és...
Exacte. Sí,
calla, deixa'm saludar el Xavi Salvà, que no se n'ha pogut estar. Un luxe tenir-te aquí a l'estudi, Xavi.
Gràcies,
bon dia.
A tots,
eh?
Gràcies a vosaltres. I gràcies per aquest homenatge a Bowie, que realment m'ha fet aixecar de la cadira, com suposo que molts oients, perquè realment tota aquesta vida cultural, emocional d'aquest senyor es mereix tantes coses com aquesta exposició que podeu veure fins a finals de mes, si no recordo malament. I que
sí,
si
encara,
no ho vist,
tanca, jo no l'he vist i m'agradaria
doncs
anar.
Doncs ja trigues. Sí. Realment jo m'hi quedaria a viure, unes vacances, perquè
sí,
podria anar a viure allà,
unes
vacances, perquè està plena de detalls impagables.
Sí, una exposició que fan
sí,
el...
Bé, doncs espera't, perquè no ha acabat això encara.
Eri, no, senyor. Segueix. David Bowie cada vegada se fa més i més important, és l'artista més influent de la música contemporània, segons el meu criteri, pel que fa a estils diferents. Ha creat tendència entre músics pop, rock, glam, new wave, techno, electropop, dance, fusió, plàstic, soul, és a dir, tot el que creava, tot el que innovava, després hi havia mils i mils de bandes que sortien i ho copiaven, i això és molt difícil, eh? L'heu vist fent pel·lícules, qui no el recorda, Laberint? Recordeu la pel·lícula Laberint, amb aquell personatge? Ha produït espectacles, teatre, i cada vegada ha omplert més i més estadis sense deixar indiferent a ningú. envellint dignament i en elegància, que això és molt diferent, molt difícil, eh? Per exemple, si mires el senyor McCartney, que es fots aquells liftings com la duquesa d'Albi.
La tieta del rock and roll, dic.
Veritat, no?
Que sembla una tieta, sí.
Sí, sí. O sigui, envellit amb certa elegància, no? Incorporant noves generacions de fans, mentre, evidentment, perdia alguns dels principis que es quedaven com desorientats, no? Tenim clar per això que ha sigut un artista compromès amb l'art i amb la vida i que ho ha donat tot sense perdre de vista el sentit de l'espectacle. I això és molt difícil en el show Disney. Com tantes altres estrelles del rock, amb el temps abandona els excessos i es passa la vida sana, macrobiòtica i defensa totes les causes que anys enrere s'encarregava de destruir i de bombardejar, eh? Ell mateix ja ho deia en cançons posteriors. Ara ja sabem que el comandante Tom, de Space Oddity, era un yonqui. Ara ja ho sabem. Enrere queden els seus escàndols i flirtejos bisexuals amb gent com Jagger o Lennon, entre molts altres. Això no ho sabíeu, eh?
No.
Un dia us explicaré la història d'Angie. Angie era la dona de David Bowie que els va trobar, com us ho diria jo, fent cosetes, refregant-se. O la pèrdua de consciència per sobredosis davant del seu fill de mesos. David Bowie i l'Angie van tindre un fill al qual li van posar Zoe Bowie, que també té collons de res, eh?
I tant, Zoe. I tant.
I un dia David Bowie, per cert, se desperta al matí inconscient i es veu el seu fill de mesos jugant amb les pastilletes del papa. Allí dalt, i aquí va dir, vale. Aquí, això
fins,
ho
aquí, fins aquí, sí, no?
Ho hauríem de deixar. Fins que va arribar una etapa preciosa de maduresa a partir dels anys 50, més en forma que mai. Però Bowie, com molts de nosaltres pensàvem, no era immortal. Dos dies després de celebrar el seu 69è aniversari va morir d'un càncer de fetge que portava molt i molt en secret. Va durar 18 mesos. 18 mesos en què no va parar de treballar ni un minut per preparar la seva última gran obra. I mireu quin era el seu compromís amb la seva música i el seu art, que el dia que va fer 69 anys, sabent que es moria, va publicar el seu últim disc, Black Star, un disc on subtilment parlava del seu final i que no vam acabar d'entendre fins que, dos dies després, el seu cos va dir prou. Va viure i va morir com era ell. Una obra d'art, David Bowie. It's true. They got a message for the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. So the details fall away. Ara ho diu, eh? Fixeu bé. Que cada cançó no té res a veure una amb l'altra. Són universos diferents, eh? Atenció. Funk to funky. Ara sabem que el major Tom era un yonqui, no? Però això ho diu quan ell ha evolucionat. David Bowie.
Gran Bowie.
Únic.
Per cert, salvar l'exposició al Museu del Disseny, de Barcelona,
sí, senyor,
per si algú no ho sap.
Sí? No us la perdeu.
Molt bé.
Importantíssima.
Això, eh? Molt bé. Què dius, Paula?
No, jo ara pensava, ara que tenim aquí el Xavi i l'Eric, aquests personatges segurament ja no els tornarem a veure mai més, eh? Això és únic. O què en penseu?
Jo crec que cada generació té els seus personatges i cada generació té també tota la seva complexitat. És diferent. Jo no m'agradaria dir ja no existiran mai més. El que jo penso dins meu és que és molt difícil que repeteixin.
Jo crec que no. Jo crec que no. Per què? Perquè, o sigui, abans la indústria del rock, la indústria musical, feia els negocis a través de l'art. Avui en dia s'ha convertit en un producte. Per tant, és molt difícil que algú pugui alliberar tota la creativitat durant 30 o 40 anys. Avui és 2, 3, 4, 5 anys, ara que això és de vendre fora.
Sí. Bé, però no impossible.
Aquesta vessant no. Cultural, realment, d'aquesta persecució de Bowie per la cultura, aquest enamorament de la cultura, crec que és irrepetible.
Jo també.
Crec que no ho ha fet ningú, i almenys dins del terreny del pop, i que D'aquí 100 anys ningú recordarà Michael Jackson i ara segurament que molts se'n tiraran a sobre, però crec que molta gent recordarà.
Aquí s'ha arriscat, eh? Has arriscat,
molt, Has estat molt agosarat.
Ho veu així, res? Sí. A veure què passa. Per cert, l'exposició fins al 25 de setembre, eh? Ens hem d'afanyar, vull dir, tampoc no ens adormirem pas.
Sí, perquè és aquella cosa, com que queda molt de temps encara, dius,
ja aniré. I
passen les vacances, arriba la feinada del setembre, i dius, ostres, s'ha acabat.
No pot ser, perquè el Salvà ens ha dit que és totalment recomanable.
Imprescindible.
Sí, imprescindible, efectivament.
El nostre productor, el Ricard, l'ha vist i també ha coincidit.
També, Ricard? Molt bé. Doncs escolta, està claríssim això, eh?
Hi hem d'anar.
Fem una pausa, sentim els oients que fa estona s'esperen al telèfon per dir-nos quina és la cançó de la seva vida, parlem de cuina, aprendrem a cuinar com cada dia, i a més encara tenim pendent també el tema del joc del so del dia, les quatre entrades per anar a PortAventura. Tot això i molt més d'aquí a dos minuts. Fins ara mateix.
El matí de Catalunya Ràdio amb Xavi Freixas.